L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda a una jornada més en este temps d'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre, avui dilluns, 9 de desembre. Després d'un llarg cap de setmana, que esperem que hagi estat de profit per tothom, novament retornem al fil de lo habitual en aquestes hores, quan arriba aquest punt horari, i si esteu escoltant un dial de les municipals de les Terres de l'Ebre, és en repassar l'actualitat informativa de la jornada, un temps que nosaltres cada dia obrim avançant el seu sumari de continguts en titular. Avui començarem parlant de Fira Amposta. Prop de 40.000 persones han visitat durant aquest llarg cap de setmana Pont de la Puríssima, la 53a edició de Fira Amposta, una fira que ha complert, segons els organitzadors, amb les fites previstes. Una fira en el transcurs de la qual se celebrava també un dels actes marcats al programa, la celebració del 25è aniversari del Consell Comarcal del Montsià, una celebració enmarcada dins el Dia de la Comarca. Repassarem com va anar aquest 25è aniversari de la mateixa manera que també destacarem que els ramaders de les Terres de l'Ebre reunits a Amposta en un altre dels actes d'aquestes fires demanaven a Convergència i Unió i Esquerra Republicana que donen suport a la demanda de poder fer temptes de baquetes per als turistes a Alfara de Carles. Al Canà, l'Ajuntament se suma a la campanya Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat UNESCO 2014. Per fer-ho, han organitzat una xerrada per demà dimarts amb la participació de la directora de la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica, Pepa Aymamí. Avui també parlarem de l'estat espanyol que té la intenció i vol protegir l'àrea marina del Delta i l'entorn del Castor, demanant a la Unió Europea que inclogui l'espai a la xarxa Natura 2000 com a zona de protecció d'aus. I a Deltebre convoquen una nova edició del concurs de decoració nadalenca. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes i qüestions que, si us interessen, de seguida us comencem a ampliar, aquí, a l'informatiu Emute.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el primer bloc informatiu de la jornada, un bloc que té com a protagonista la 53a edició de Fira Amposta, una fira que ahir diumenge tancava les seues portes. Prop de 40.000 persones l'han visitat durant aquests dies festius. La fira, el certamen de referència a la capital del Montsià, que ha complert, segons els organitzadors, amb les fites previstes d'antuvi. I així ens ho explica en la seva primera crònica d'avui des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Fira Amposta ha aconseguit els seus objectius en aquesta 53a edició d'aquesta mostra multisectorial que se celebra a la capital del Montsià, al Pont de Desembre. Prop de 40.000 persones han passat pel pavelló firal i han assistit a les diferents activitats que s'han realitzat als voltants d'aquesta fira multisectorial. L'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, es mostrava satisfet de lo aconseguit tot i que no s'han superat les expectatives.
Sí, efectivament, una volta ja s'ha acabat aquesta 53a edició de la Fira de Mostres d'Amposta, un any més estem satisfets per l'afluència de gent, tot i que inicialment ens havíem marcat una fita més ambiciosa aquest any, en el sentit de que volíem superar la xifra de visitants de l'any passat, que va ser 40.000. Aquest any hem estat també al voltant dels 40.000 visitants, encara que inicialment volíem arribar als 45-50.000 visitants. Però tot i així, estem satisfets perquè un any més hem complert les expectatives en quant al nombre d'expositors. Hem estat a més de 150 expositors, tant interiors com exteriors, i a destacar aquest any també el volum de gent que ha visitat la zona on estaven els firaires. Per tant, aquell objectiu final de que la Fira de Mostres continua sent aquella cita puntual i l'aparador comercial de les Terres de l'Ebre de finals d'any, penso que un any més l'hem aconseguit i, per tant, la valoració, lògicament, no sense esforç, sacrifici i molt de treball, ha de ser positiva un any més.
També han fet una valoració positiva a la majoria dels expositors, donat el número de contactes i també de ventes que s'han fet especialment en alguns sectors, com el de l'automòbil. Destaca també l'afluència del públic a la zona ramadera, on s'han realitzat espectacles en cavalls durant totes les fires.
Gràcies, Manel. En el marc d'aquesta fira Amposta hem de dir també que el Consell Comarcal del Montsià ha celebrat enguany el seu 25è aniversari en el marc de la celebració del Dia de la Comarca. L'acte va ser presidit per qui va ser el primer president de l'ENS, Joan Maria Roig. El Consell Comarcal del Montsià celebrava concretament el passat dijous el 25è aniversari de la seva creació en un acte solemne celebrat a la sala Emili Vives i Bertomeu del mateix Consell Comarcal. Aquesta commemoració va comptar amb l'assistència de nombrosos càrrecs institucionals del territori, com el delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, alcaldes, delegats territorials, expresidents i exconsellers, així com els actuals membres i personal del Consell. De tot plegat, ens en parla la seva crònica d'avui des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
L'acte va tindre lloc en el marc de la 25a edició del Dia de la Comarca i va estar presidit pel qui fou el primer president del Consell Comarcal, Joan Maria Roig i Grau. La celebració va servir per repassar el paper de l'ENS creat l'any 1998 a través de les intervencions a càrrec dels diferents presidents comarcals. El Consell Comarcal del Montsià ha servit durant aquests anys per unificar la comarca, treballant en conjunt alcaldes i regidors pel benefici de la població del territori, que ha vist progressar nombrosos serveis gràcies a la mancomunitat entre els municipis. L'expresident Daniel Rius, que va ocupar la presidència del Consell durant la tercera i quarta legislatura del 95 al 99 i del 99 al 2003, en els seus parlaments va destacar la necessitat de preservar l'autonomia municipal i la igualtat de condicions entre els ciutadans dels municipis petits i els grans municipis. En aquest sentit, va reiterar la necessitat de no escatimar esforços per tal de que el Consell Comarcal del Montsià continuï sent un referent a tot Catalunya. Per la seva banda, Joan Castor Gonell, president de la sisena legislatura entre el 2009 i el 2011, destacava en el seu Parlament la importància del Consell d'Alcaldes en la presa de decisions per tal de que les iniciatives que es prenen des del Consell estiguin consensuades. Afegia que el Consell Comarcal del Montsià continua sent capdavanter. En el seu Parlament, l'actual president, Joan Martín Masdeu, volia destacar la tasca duta a terme pels seus predecessors, especialment pels primers que van liderar la institució en els primers mandats, en un moment en què tot estava per fer, va dir. Masdeu va fer també una crida al sentit d'unitat i reiterava que el Consell Comarcal del Montsià no hi ha d'haver diferències polítiques, cal anar junts i fer política territorial. No es tracta d'ordenar i anar repartint, sinó de gestionar bé els recursos en pro de tot el territori, va dir Masdeu. Finalment, Joan Maria Roig i Grau, que va ocupar la presidència del Consell Comarcal durant les dues primeres legislatures, tancava l'acte de commemoració dels 25 anys del Consell Comarcal amb un parlament emotiu, on es remuntava als orígens de la comarca del Montsià, fent al·lusió al destacat paper de del republicà Ampostí Emili Vives i Bertomeu, que va ser clau per a la seva creació. Roig va efectuar una defensa aferrissada de la institució comarcal, que va dir ha estat pionera en multitud de polítiques, tant socials, culturals, educatives, mediambientals, territorials o de sanejament, entre d'altres. Coincidint amb la celebració del 25 aniversari del Consell Comarcal del Montsià, a Fira Amposta es va inaugurar un estand amb una exposició on es mostraven els diferents serveis que ofereix el Consell al conjunt de la ciutadania del territori.
Gràcies, Josep, i novament hem de fer referència a Fira Amposta perquè un dels actes celebrats també en el transcurs de l'edició d'enguany de la Fira ha tingut com a protagonistes els ramaders de les Terres de l'Ebre, que reunits a la capital del Montsià demanen a Convergència i Unió i a Esquerra Republicana que donen suport a la demanda de poder fer temptes de vaquetes per als turistes a Alfara de Carles. Novament, des d'Amposta Ràdio ens ho explica Manel Ramon.
Les diferents ramaderies de les Terres de l'Ebre reunides a l'Auditori de Fira Amposta van a celebrar ahir una trobada per tal de demanar al govern de la Generalitat, Convergència i Unió i també a Esquerra Republicana que facin el necessari per tal de poder conservar l'exhibició de mercades i també de tentes de bous a les ramaderies d'Alfara de Carles davant dels turistes, ja que això significa una important font d'ingressos per a aquestes ramaderies. Segons Àngela Mur, 10.000 turistes passen anualment per aquestes ramaderies per gaudir d'aquesta festa de la mercada i de la tenta. El president de l'Associació de Criadors de Vaquibrau de les Terres de l'Ebre, Pere Fumador, demanava, com dèiem, als partits de Convergència i Unió i Esquerra Republicana que se sumen a una proposta a la que ja donen suport la resta de partits polítics.
Bon dia. En primer lloc, voldria donar les gràcies als, ahir vam fer una taula redona en l'agrupació de penyes i comissions de festes de les Terres de l'Ebre, el qual van invitar tots els ganaders, i com a president us voldria donar les gràcies als tres partits que van vindre allí, que va ser el Partit Socialista, el Partit Popular i el Partit de Ciutadans. Al mateix moment voldria demanar per favor que s'incorporessin i que estiguessin al costat dels ramaders i del sector aficionats de les Terres de l'Ebre, al Partit de Convergència i al Partit d'Esquerra Republicana, perquè si no ens donen suport i ens quedem penjats, seria lamentable que a poc a poc tinguin que desaparèixer les ramaderies catalanes per un tema que no té cap importància, només que la que li vulguin donar els partits polítics.
Els ramaders lamenten que s'hagi introduït la política una vegada més en un fet tan diferencial de les Terres de l'Ebre com són els correbous i també les ramaderies, que conformen una activitat econòmica important que també genera llocs de treball al voltant de la festa.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
A Alcanar, l'Ajuntament se suma a la campanya Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat, candidatura UNESCO 2014. I per fer-ho, per demà dimarts, dia 10 de desembre, s'ha organitzat una xerrada col·loqui amb la participació de Pepa Aymamí, la directora de la Fundació Institut Català de la Cuina i de la Cultura Gastronòmica, que presentarà a Alcanar la campanya Cuina Catalana Patrimoni de la Humanitat, com dèiem, candidatura UNESCO 2014. Aquesta xerrada es presentava el passat dijous en roda de premsa al municipi d'Alcanar. La regidora de Turisme de l'Ajuntament Canareu, Mercè Fischer, afirmava que és molt convenient de recolzar aquesta candidatura, ja que representa una oportunitat per donar a conèixer la part culinària de la nostra cultura. Explicava també que el suport a la campanya s'enmarca dins el projecte que ja fa anys es va iniciar des de les regidories d'Agricultura i Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar per tal de posar en valor un producte tan nostre com és la clementina de les Terres de l'Ebre, en este cas la clementina d'Alcanar, i el sector dels cítrics, a través de la unió entre la gastronomia, el sector de producció i el comerç de proximitat. I així ho explicava la regidora de Turisme a Alcanar, Mercè Fischer.
Estem aquí per presentar el nostre recolzament a la candidatura de la UNESCO 2014 de la cuina catalana com a patrimoni de la humanitat. Com tots ja sabeu, ja fa temps des de l'Ajuntament d'Alcanar es va iniciar un projecte, tant des de la regidoria d'Agricultura com des de la regidoria de Turisme, per tant de revaloritzar el que són les nostres clementines d'Alcanar i, per supost, el que és tota la part dels cítrics. Amb aquesta promoció gastronòmica el que volíem fer era unir el que era tot el que és la gastronomia amb el sector de producció i també, per supost, amb el sector de comerç. Volíem utilitzar tot el que és la part de la restauració que tenim i unir-la a el que és la promoció d'un mercat de proximitat. Amb aquesta intenció ja vam començar fa uns anys a treballar en la Fundació Alícia. Vam fer un conveni amb ells per tal d'intentar revaloritzar tot el que és el tema dels cítrics i, per supost, vam apostar per les clementines d'Alcanar. Ja sabeu que la Fundació Alícia, podríem dir que és com el laboratori de cuina de Ferran Adrià. Ells van estar treballant, van estar estudiant i van fer un gran receptari que estava tot basat en les nostres clementines, les clementines nules, que sobretot doncs, bueno, les cultivem aquí a, lo que és a tot el nostre territori i les ubiquem a Alcanar. Per tant, el que volíem fer era una marca, promocionar sobretot una marca que sigués la clementina d'Alcanar, donar-li un valor afegit.
Amb aquesta intenció, tal com la regidora reconeixia, l'Ajuntament d'Alcanar va signar temps enrere un conveni amb la Fundació Alícia, que després d'estudiar les possibilitats d'aquest fruit, la clementina, ha elaborat un receptari basat en aquest producte d'indicació geogràfica protegida, com són les clementines de les Terres de l'Ebre, i en aquest cas, concretament, el lloc on més se'n produeixen, Alcanar. En relació a aquest receptari, cal dir també que el regidor d'Agricultura, Josep Maria Sancho, explicava que s'estan mantenint contactes amb l'Institut Municipal de Mercats de Barcelona per tal d'aconseguir que el receptari es pugui presentar al mercat de la Boqueria de Barcelona. En aquest sentit, afirmava que estan les portes obertes als 43 mercats municipals de Barcelona per tal de fer promocions que permetran fer degustacions i parlar directament amb els paradistes per oferir-los la qualitat del nostre producte. Tanmateix, el regidor d'Agricultura explicava també que s'està parlant amb l'Associació de Consumidors de Barcelona per tal d'aconseguir que el producte arribi directament al consumidor sense intermediaris, el que habitualment es coneix com del camp al plat. Com diem, la presentació d'aquesta campanya Cuina Catalana, Patrimoni de la Humanitat, candidatura UNESCO 2014, tindrà lloc demà dimarts a partir de les 7 de la tarda a l'edifici de Serveis Agraris Joan Gil, a l'Avinguda Catalunya número 64 d'Alcanar. I es tracta d'un acte més que complementa amb les vintenes jornades gastronòmiques dels cítrics d'Alcanar que estos dies i fins al 22 de desembre es duen a terme. D'altra banda, cal dir també que divendres que ve, dia 13 de desembre, a les 8 de la tarda hi ha Serveis Agraris, hi haurà una nova xerrada sobre les plantes que curen, xerrada a càrrec de Josep Pàmies, però que en este cas queda ja per a la crònica d'un proper informatiu.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu inútil.
Seguim amb més temes d'actualitat i en este cas amb el projecte Castor com a protagonista. Avui ens hem de referir també a una informació que en el transcurs d'aquest passat cap de setmana publicava l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona, informació segons la qual el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient aprovarà aquest mes de desembre la proposta que presentarà a la Unió Europea per protegir unes 50 àrees marines del litoral espanyol, incloent-les a la xarxa Natura 2000. Entre aquestes hi ha una àmplia zona marina al davant del Delta de l'Ebre de més de 140 quilòmetres des del Cap de Salou al nord fins a les Illes Columbretes al sud, considerada en este cas com a zona especial de protecció per a les aus, ZEPA. L'espai a protegir inclou també la zona on hi ha la plataforma marina del magatzem de gas Castor, a uns 20 quilòmetres de les costes de Vinaròs i Alcanar, actualment aturada la seva activitat per ordre del Ministeri d'Indústria arran de la coincidència entre els treballs d'injecció de gas al subsol i una crisi sísmica amb més de 500 terratrèmols registrats. La proposta de protegir aquestes àrees litorals és fruit d'un treball iniciat l'any 2009 a través d'un projecte europeu Life in the Mares en què s'han invertit més de 15 milions d'euros i que ha comportat diverses campanyes científiques i oceanogràfiques per tal de determinar les espècies d'interès presents a la zona. En el cas del Delta de l'Ebre, per exemple, s'han dut a terme estudis sobre la població de tortugues a les badies o els moviments de la gavina corsa, entre d'altres. L'estudi a l'àrea del Delta detalla la presència de fins a 36 espècies d'interès. Una de les principals és la gavina corsa, que concentra al Delta de l'Ebre 2/3 de la seva població reproductora mundial. A més, els tècnics consideren aquesta zona com una de les àrees d'alimentació més importants per les aus marines de tota la Mediterrània. Això és així en bona mesura per la presència dels nutrients que arriben a l'aigua per la desembocadura del riu Ebre. Aquesta riquesa afavoreix la presència de fitoplàncton i zooplàncton i com a conseqüència també d'espècies de peixos com la sardina i el seitó que serveixen al seu torn d'aliment per a moltes aus marines. Aquestes zones de protecció seran noves i diferents a les que hi ha actualment, la majoria en espais marítims, terrestres, litorals, segons es destaca des de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar del Ministeri de Medi Ambient. Així, es tracta de zones allunyades uns centenars de metres de la línia de costa i amb una profunditat sovint superior als 1.000 metres, amb la finalitat de garantir la protecció i la conservació de la biodiversitat dels ecosistemes submarins. El projecte Indemares ha estat coordinat per la Fundació Biodiversitat i ha comptat amb el treball de les principals organitzacions conservacionistes de l'Estat, com CEO BirdLife, BBF Oceana o la Coordinadora per a l'Estudi dels Mamífers Marins, entre d'altres. El secretari d'Estat de Medi Ambient, Federico Ramos, assegura que la integració de l'àrea marina del Delta i la resta d'espais d'interès a la xarxa Natura 2000 suposarà, a més d'una major protecció, també un valor afegit per a totes les activitats que estan vinculades a la mar en aquests indrets. El Ministeri de Medi Ambient aprovarà de manera definitiva la proposta abans de final d'any per traslladar-la posteriorment a la Unió Europea. Com abans comentàvem, aquesta iniciativa afecta de ple la zona on hi ha instal·lada la plataforma marina del projecte Castor, tot i que en principi no n'impediria la posada en marxa, si aquesta s'acabés acordant, sí que podria suposar nous i majors requeriments ambientals per al magatzem de gas. Precisament, l'estudi d'impacte ambiental del projecte ha estat al centre de la polèmica perquè, entre altres mancances, no incloïa un estudi del risc sísmic de la zona. El magatzem es troba de moment aturat en espera que l'Estat decidisca si permet la represa de l'activitat o la tanca definitivament, si s'acaba demostrant la relació de la injecció de gas amb els sismes.
El dissabte 14 de desembre, posa't la gorra en solidaritat amb els nens amb càncer.
Vine al Zoo de Barcelona i, a més de col·laborar, viu una festa infantil per una bona causa.
Més informació al 93 237 79 79 o al web afanoc.org. Organitza FANOC, Associació de Nens amb Càncer.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Viatgem ara cap a Deltebre, ho fem per parlar de qüestions relacionades ja amb aquestes imminents festes de Nadal. Deltebre, novament, enguany convoca el concurs de decoració nadalenca. I així ens ho explica en aquesta crònica que des de Ràdio Delta avui ens envia Lluïsa Bertomeu.
L'àrea de comerç de Deltebre ha convocat una nova edició del concurs de decoració nadalenca que inclou els apartats d'aparadors i pessebres. En l'edició d'enguany hi ha tres premis en cada categoria. El jurat valorarà l'espectacularitat i impacte comercial, la qualitat artística, l'originalitat, l'adequació a l'entorn i el missatge. D'aquesta nova edició del concurs de decoració nadalenca en parla el regidor de comerç de Deltebre, Joan Alginet.
És, de fet, hi ha un concurs que ja porta molts anys també funcionant i que per a nosaltres és important perquè, com t'he dit abans, la nostra voluntat de dinamitzar el comerç, d'ajudar el comerç, de donar tots els instruments i tot, encara que no siguin els suficients, però a l'abast de les nostres possibilitats, el concurs de decoració nadalenca, que vull dir que el 13 de desembre estarà obert a l'àrea de comerç, però bueno, implica una mica els comerços a decorar els seus aparadors de la millor manera possible. Cada any tenim més participants, tant en l'àmbit dels aparadors com en l'àmbit dels pessebres, i enguany, per exemple, dic que, i així ho prendrem com a model, el guanyador del premi de pessebres serà l'any següent la postal de Nadal que l'Ajuntament de Deltebre envia als seus compromisos. Enguany ja ha estat així i això continuarà sent. I de fet, especialment el canvi que fem enguany més significatiu és que l'acte d'entrega, que sempre el fèiem aquí al Saló de Plens i que a més avisàvem els que participaven i que al nostre entendre quedava potser un acte una mica que tenia poc ressò i que era un acte poc vist, enguany l'acte l'hem canviat, lo farem el dia 23 de desembre, que diguem és el dia abans de la vespa de Nadal, a les 12 del migdia al Mercat Municipal de Jesús i Maria. També la finalitat és que tenim de dinamitzar els mercats municipals de la Cava i de Jesús i Maria i farem l'acte allí, no? En un petit parlament, en un refrigeri, i en el qual donarem el veredicte del jurat.
Els comerços i particulars interessats a participar en el concurs cal que s'inscriguin a l'àrea de comerç. El termini finalitza aquest proper divendres. El lliurament dels premis es farà el dilluns 23 al Mercat Municipal de Jesús i Maria.
Gràcies, Lluïsa. Parlem també de successos i ho fem per un parell de fets molt diferents. D'una banda, hem de destacar que agents de la Policia de la Generalitat, dels Mossos d'Esquadra, de l'àrea regional de trànsit a les Terres de l'Ebre, van detenir el passat dia 3 de desembre un home de 37 anys, de nacionalitat pakistanesa i veí de Badalona, com a presumpte autor d'un delicte de falsificació de document públic. Els fets van succeir el mateix dia 3 durant un control de documentació que s'efectuava a persones que realitzaven la prova teòrica per obtenir el permís de conduir a Tortosa. Després d'acabar la prova, els agents van detectar que la identitat d'una de les persones que havia fet l'examen no corresponia amb el document acreditatiu que havia presentat. Després de diverses indagacions, es va confirmar que la persona que va fer l'examen havia suplantat la identitat d'una altra persona que estava convocada a la prova. Per aquest motiu, se'l va detenir com a presumpte autor d'un delicte de falsificació de document públic. Posteriorment, també es va imputar l'home que havia de fer l'examen pel mateix fet delictiu. El detingut, que ja tenia antecedents, va passar el dia 4 de desembre a disposició judicial, concretament al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa. I parlant encara de detencions, hem de destacar també que el mateix dia 3 de desembre, agents de la policia de la Generalitat dels Mossos d'Esquadra van detenir al Perelló dos homes de 35 i 39 anys d'edat, nacionalitat romanesa i veïns de Tarragona i Perafort, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de tentativa. Les detencions es van realitzar la matinada, concretament de dimarts, en dia 3, durant un dispositiu preventiu de robatoris que s'havia muntat a la comarca del Baix Ebre. Pels vols de les 3 de la matinada, una patrulla va localitzar un turisme ocupat per dues persones aturat al voral de la carretera nacional 340 dins el terme municipal del Perelló, sense cap tipus de senyalització i ocupant part del carril de circulació. Els agents es van adonar que a l'interior del vehicle hi havia diferents estris, com els que s'utilitzen habitualment per cometre robatoris amb força i sostreure gasoil dels dipòsits dels camions. Davant dels indicis, els Mossos van detenir els dos homes i van comissar un bidó de 200 litres de capacitat, dues garrafes, tres mànegues, quatre tornavisos i una llanterna. Tot apunta que els detinguts anaven a sostreure gasoil de camions estacionats en pàrquings d'àrees de servei i polígons industrials de la zona. Els detinguts, que tenien antecedents, van quedar en llibertat després de declarar a la comissaria dels Mossos amb l'obligatorietat de presentar-se davant del jutge quan siguen requerits.
Tercera cursa Sant Silvestre, 29 de desembre del 2013, a l'Aldea. Inscriu-te al casal de joves de l'Aldea fins al divendres 27 de desembre. O truca al telèfon 977 45 19 61. 977 45 19 61. Diner a la tercera cursa Sant Silvestre, a l'Aldea.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorrem nosaltres la costa catalana de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, un programa de la xarxa que pots escoltar a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Els dilluns i dimecres a les 7:30 de la tarda.
Hola, sóc Josep Roig i cada dilluns a les 8 del vespre i des d'aquesta emissora et presento Catalònia. Catalònia pretén ser un homenatge als nostres músics, a les nostres costums, al nostre territori, al nostre patrimoni cultural e identitari. Catalònia, a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre, perquè és lo nostre.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Altre cop avui hem de parlar d'aquestes boires més persistents cap al Pla de Lleida, també boires cap a la Catalunya Central, Pla de Bages, Plana de Vic, on persisteixi aquesta boira, sobretot cap a les comarques lleidatana, poc canviarà aquest termòmetre de valors negatius a primeres hores del matí. A tot estirar s'enfilarà la temperatura entre aquest 1, 2, 3 graus cap al Pla de Lleida, per tant mantindrem aquest ambient molt fred. A la resta, però, contrast tèrmic entre les mínimes i les màximes, temperatures baixes a primeres hores del matí, sobretot cap a les zones més fondes. Aquest anticicló també ens porta aquesta inversió tèrmica matinal ben marcada, temperatures més altes en punts elevats que no pas a les zones més enclotades, i en canvi el migdia força suau, màximes prop d'aquests 14-15 graus, fins i tot una miqueta més altes cap a les comarques gironines. Molta estabilitat, en presència d'alguns núvols baixos entre el sud de la costa central, nord de la costa daurada, que a poc i al llarg del migdia, primeres hores de la tarda, s'anirien trencant. Pocs canvis anunciem, al llarg d'aquests propers dies persistirà aquest temps anticiclònic.
I amb la previsió del temps, una jornada més, tal i com fem habitualment cada dia, arribem a l'hora del comiat, a l'hora de posar el punt i final en aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. Dilluns 9 de desembre, control i edició dels continguts han anat a càrrec de qui us ha parlat, Domènec Ramal, qui us agraeix la vostra confiança a l'hora d'escollir una municipal per informar-vos associada a les Terres de l'Ebre. En nom de totes i cadascuna de les emissores MUTE, gràcies per ser-hi. Demà hi tornem. Fins llavors. Bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de MUTE, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I MUTE.